L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres, dia 25 de maig, destacarem... L'agrícola del Camp de Santa Bàrbara anuncia un ERE temporal. L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya desestima les al·legacions de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a la instal·lació del projecte Zèfir. La central nuclear Ascó realitza el simulacre anual del Pla d'Emergència Interior. Dissabte es presenta Deltebre per la Independència. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara anuncia un expedient de regulació d'empleo temporal. De moment, afectarà dos treballadors pendents dels resultats de la propera collita. És la primera vegada en els més de 50 anys d'història de l'entitat que s'ha de prendre una mesura com aquesta. No és així, Josep?
Doncs, efectivament, una de les entitats més sòlides del nostre municipi, la Cooperativa Agrícola del Camp, finalment tampoc s'ha pogut escapar de passar pel mal tràngol d'anunciar expedient de regulació d'ocupació. El gerent de la cooperativa, Josep Lluís Cardona, justificava en declaracions a la nostra emissora la decisió de l'empresa per la continuada davallada dels preus de l'oli que, malauradament, segueixen encara aquesta tendència i molt especialment pels mals resultats de la collita d'enguany com a conseqüència de la sequera. Escoltem Cardona.
Que ha degut en aquesta davallada continuada que porta l'oli en quant a preus, i ja portem 3-4 anys que els preus pues, van en clara tendència a la baixa i tot això. A més, enguany pues, hem tingut una collita molt fluixa, també degut provocat en gran part pel tema de la sequera, doncs ens veiem una obligació d'agafar una mesura temporal que només afectarà uns mesos, perquè així de dir que això afecta els treballadors fixes de casa. En principi comencem en dos.
Com acabem d'escoltar, Cardona deia que de moment l'ERO afectarà solament a dos treballadors de l'entitat de manera temporal i que la seva prolongació estarà supeditada a les vendes d'oli envasat dels propers mesos i a la previsió dels resultats per a la propera campanya.
Fer un ERES d'aquests mesos, que en funció de com vagi les vendes d'envasat en aquests moments i la feina d'aquí a inici de la propera campanya, pues se mantindrà en dos o inclús podria ser que millor s'incrementés, no?
D'altra banda, el gerent de la cooperativa Planera sí que volia deixar clar que la mesura no respon en absolut a que l'entitat tingui dificultats econòmiques, sinó més bé a regular les seues despeses davant els preus negatius i la darrera mala campanya a la que fem referència al principi.
Que és una mesura temporal, que això no té res que veure en que la cooperativa vagi malament, però sí perquè es fa per no intentar carregar de despeses més a la campanya actual, no? Per intentar pal·liar o minimitzar pues, l'impacte dels preus negatius que tenim i també l'impacte negatiu que tenim pues, de la producció que s'ha fet enguany. No?
Són mesures que no agraden. És la primera vegada en la història d'aquesta casa que s'ha de prendre una decisió així. Esperem que la propera temporada millori la producció i els preus i que la mesura sigui solament temporal. Es condolia Cardona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya desestima les al·legacions de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a la instal·lació del projecte Zèfir. Nega que hi hagi cap afectació mediambiental, paisatgística o de conseqüències negatives per a la pesca i activitat turística i diu que en el seu moment ja es va avançar a l'alcalde la seva ubicació, cosa que Andreu Martí nega i demana que rectifiqui. Francesc Callau.
L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya ha enviat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar la desestimació de les 5 al·legacions presentades contra el projecte Zèfir Test Station primera fase. La resposta de l'IREC nega l'al·legació en què l'Ajuntament parla d'ocultació malintencionada d'informació essencial per part del promotor del projecte i de l'administració tramitadora, i es remet al conveni signat entre l'IREC i el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, que mantenia Tarragona com a ubicació genèrica quan, manifesta, ja sabien la ubicació exacta. I també parla de diverses reunions mantingudes entre el director de l'IREC, Antonio Martínez, i l'alcalde d'Andreu Martí, on es va deixar clar que la ubicació del projecte era davant de l'Ametlla de Mar, i diverses reunions mantingudes amb la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar. En aquest sentit, l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tot i reconèixer aquestes reunions i manifestant que van ser a requeriment seu davant la preocupació pel projecte, ha negat que se'ls informés que el projecte s'instal·laria davant de la Costa Calera. Avui mateix l'alcalde ha enviat una carta al director general de l'IREC demanant-li que es retracti d'aquestes afirmacions i rectifiqui les informacions aparegudes en l'escrit de desestimació d'al·legacions.
Estem contrariats per la desestimació de les al·legacions, donat que entenem que tenen prou arguments com per a fer replantejar la instal·lació. Per altra banda, a l'escrit ja reconeixien que abans de la presentació, ells, la Generalitat, l'IREC, ja coneixien la ubicació exacta. Per descomptat, vull afirmar que en cap de les reunions mantingudes se mos manifestés que el projecte anava davant de la nostra costa. Per tant, sí que hi ha hagut ocultació malintencionada per part d'ells. I per tot això, li demano, que rectifiqui aquestes afirmacions i que revisin l'escrit de desestimació d'al·legacions que se'ns ha fet arribar.
Així mateix, l'IREC respon amb negatives als impediments expressats per l'Ajuntament, tant pel que fa a la instal·lació en aigües interiors com en la tramitació del parc eòlic i no de planta d'experimentació, o fins i tot a que afecti el model de creixement sostenible o d'afectació a les principals activitats econòmiques com la pesca i el turisme.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La central nuclear d'Ascó va realitzar ahir dijous el simulacre anual del Pla d'Emergència Interior. L'exercici es va iniciar amb la simulació d'un incendi en un dels generadors dièsel de la unitat 1 que va requerir l'ajuda dels serveis de protecció contra incendis externs. En paral·lel, es va simular la parada no programada dels dos reactors a causa de la pèrdua de subministrament elèctric exterior. En aquest escenari també es va produir una hipotètica emissió de gasos a l'exterior per una fuita de refrigerament del circuit primari. El Consell de Seguretat Nuclear i auditors independents van seguir el desenvolupament del simulacre basat en escenaris hipotètics. L'exercici, que va durar més de 4 hores, em va permetre comprovar la coordinació de tot el personal involucrat, les vies de comunicació i el correcte funcionament del Pla d'Emergència Interior de l'emplaçament.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que demà dissabte es presenta Deltebre per la Independència. Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea Nacional Catalana es presenta amb un acte públic a Deltebre aquest dissabte. Constituïda oficialment el mes de març en un acte multitudinari al Palau Sant Jordi, on es van aprovar els estatuts i el full de ruta, l'Assemblea Nacional Catalana, anomenada també Moviment per la Independència, és una organització popular, unitària, plural i democràtica que té per objectiu recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d'un estat de dret democràtic i social. I el principal projecte és que a mitjans de l'any que ve els ajuntaments catalans convoquin una consulta popular sobre la independència. De l'acte de demà aquí a Deltebre, Deltebre per la Independència, en parla el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana Deltebre, Enric Insa.
La nostra meta no és la independència. La independència és el punt de sortida per a fer una societat millor. Catalunya necessita llevar-se el lastre de econòmic que ja té. Només diré unes xifres econòmiques molt senzilles. Per cada euro que se recapta a Catalunya, 43 cèntims no tornen. I a cada segon Catalunya paga i no torna 500 euros a Espanya. I cada català a l'any regala 2.252 euros a l'estat espanyol. Vull dir, són raons de que de IEPs i econòmic. També tenim unes altres raons, que són les culturals i idiomàtiques, que sempre ens han intentat que el català sigui un dialecte o un idioma menor. La invitació al poble és que pensin que la meta no és la independència. La independència serà el punt de sortida per a una societat millor. Per tant, espero que la gent respongui.
Recordeu, demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, a la sala d'actes de Rosaires del Delta de l'Ebre, l'Assemblea Nacional Catalana us convida a la presentació de Deltebre per la independència.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El senador i portaveu adjunt de l'Entesa, Joan Sabater, va presentar una moció que es debatrà al pròxim ple del Senat a conseqüència de la interpel·lació que va mantenir dimarts passat amb el ministre Miguel Arias Cañete. Joan Sabater hi demana que retiri la proposta actual dels cabals ambientals i que se'n faci una de nova tenint en compte la directiva Marc de l'Aigua.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que aquest cap de setmana es celebra la Marató Solidària a la plaça del Mercat d'Amposta. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament. Amposta serà solidària aquest cap de setmana amb aquesta Marató de la Pobresa que organitzen el Departament de Benestar i Família i la Regidoria de Serveis de l'Ajuntament d'Amposta. La Marató començarà a les 9 del matí i finalitzarà a la 1 de la tarda a la plaça del Mercat, a la plaça Ramon Berenguer IV, on s'espera que els ampostins, ampostines i la gent de les Terres de l'Ebre sigui solidari en aquells que més ho necessiten, portant pastissos o també alguna cosa per al mercat de segona mà. Ens ho explicava la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats. Funcionarà això?
Sí, bé, la veritat és que tot i que la Marató s'iniciarà el dia 27 a nivell de Barcelona i de molts punts de tota Catalunya, es va decidir fer-ho el dia 26 per, bàsicament perquè el mercat està obert, perquè pensem que és un bon punt per iniciar aquestes activitats i per tant serà un matí on es preveuen algunes activitats, tant com traslladar la ràdio allà baix, la col·laboració de moltes persones d'aquí d'Amposta per fer una marató, per col·laborar per aquesta gent que actualment es troba en situació de pobresa.
Durant el matí també hi haurà un vermut popular a la plaça del Mercat i diferents actuacions musicals. Així, de 10 a 10 i mitja actuarà Verònica i Quique Pellicer, de 11 a 11 i mitja la Torreta i la Rondalla del Teixidor, de 11 i mitja a 12 el grup de clarinets de la Lira Ampostina i de 12 i mitja una la banda de l'Escola de Música de la Lira Ampostina. Així doncs, a la plaça del Mercat d'Amposta tindrà lloc la Marató per la Pobresa demà dissabte.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La celebració de les primeres jornades del Medi Natural, una trobada de corals, el concert de primavera de la banda municipal o algunes exposicions artístiques són les diferents propostes d'agenda que des d'Alcana Ràdio ens porta Domènec Ramal per en aquest cap de setmana. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar repassem avui l'àmplia proposta d'agenda d'activitats que es presenten per al nostre municipi, començant per aquesta mateixa tarda, però també per al llarg del cap de setmana, propostes de diversos àmbits i índole, començant, com dèiem, per aquesta hora del conte, que a la sala infantil de la Biblioteca Trinitari Fabregat s'ha programat per aquesta tarda a partir de les 6, especialment indicada per a nens i nenes a partir dels 2 anys. Aquesta hora del conte, que com hem dit començarà a les 6 de la tarda, portarà per títol Contes de Babar. Passant ja a les propostes per demà dissabte, hem de destacar l'inici, demà, a les 12 del migdia, de les primeres jornades del Medi Natural que la regidoria d'aquesta àrea del nostre ajuntament ha preparat per en aquest cap de setmana. A les 12 del migdia, com dèiem, i a la sala d'actes de serveis agraris, hi haurà una conferència a càrrec del president de l'Associació Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. Ell parlarà sobre agricultura i globalització. Tot seguit, ja a la tarda, a partir de les 8, hi haurà una nova xerrada que portarà per títol Energia Verda i que anirà a càrrec del col·lectiu Som Energia, la cooperativa d'Energia Verda. Concretament, la persona encarregada de presentar-la serà Jaume Castellà. Totes dues xerrades són obertes al públic i totalment gratuïtes, recordeu, a l'edifici de serveis agraris. I la part lúdica d'aquestes jornades del Medi Natural queda reservada per diumenge i també per dilluns, en dies en què prendran un especial protagonisme els escolars de la població. Concretament, diumenge, els del Col·legi Joan Baptista Serra, tot i que, evidentment, la plantada és oberta a tothom, per diumenge, a partir de les 9:30 del matí, s'ha programat una plantada de plantes autòctones a la zona de l'entorn de l'Ermita del Remei, una plantada a la qual seguirà la visita guiada a la Moleta del Remei i, tot seguit, una paella popular. Per dilluns a la tarda i a les cases, en este cas els protagonistes seran els nens i nenes del Col·legi Marjal, que en este cas faran aquesta plantada de plantes autòctones entre les 3 i les 5 de la tarda a la zona del passeig marítim situat entre el càmping Estanyet i la desembocadura del riu Sénia, l'espai conegut o el passeig conegut com a Sol de Riu. Seguim amb més propostes, en este cas de caràcter musical, i ho fem per un doble motiu. D'una banda, per destacar que la Banda Municipal de Música d'Alcanar ha previst de celebrar demà dissabte a partir de les 7:30 de la tarda el tradicional concert de primavera. Serà a la plaça de l'Ajuntament i serà un concert en el que també se'n recolliran donatius per a la restauració de l'Ermita del Remei. Encara en clau musical i passant a diumenge dia 27, hem de destacar aquesta trobada de corals que a l'Auditori Municipal José Antonio Valls ha organitzat dins del cicle de concerts Ebre Coral 2012, la Federació Catalana d'Entitats Corals en col·laboració amb el cor anfitrió, el cor Júbilo d'Alcanar. Una trobada que consistirà en un concert que a les 7 de la tarda comptarà amb la participació de diverses formacions corals del territori, com són la Coral Aquae de la Filarmònica d'Amposta, la Coral L'Espiga d'Orde del Tebre, la Coral Preludi a Caro de Roquetes i l'Orfeó Pau Casals de la Ràpita, a banda, evidentment, de la Coral Anfitriona el cor Júbilo d'Alcanar. Per últim, acabem repassant qüestions de caràcter artístic i ho fem per un triple motiu. D'una banda, destacant que a la sala Nuriart fins al dia 5 de juny podeu visitar les pintures de Narcís Galià Curto. En este cas, l'horari de visites és de dilluns a divendres de 5:30 a 8 de la tarda. També a la cafeteria Padart d'Alcanar, a l'Avinguda Catalunya número 60, continuen exposades les fotografies del col·lectiu Sistema Binari, exposició fotogràfica que genèricament titulada Camaril, en horari de cafeteria, podeu visitar fins al dia 7 de juny. I acabarem passant per Ulldecona, on a la Casa de Cultura i fins al dia 10 de juny continua exposada la mostra Fonts de Vida, un lema sota el qual s'inclouen diferents manifestacions artístiques, com fotografies, pintures, escultures, poesies, música, instal·lacions o ceràmica a càrrec del col·lectiu Dones del Montsià. L'horari de visites, en este cas, recordeu, a la Casa de Cultura d'Ulldecona, dissabtes i diumenges a les tardes, de 6 a 8, i també diumenges i festius al matí, de 12 a 2.
Serveis informatius de Mute.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Festes en honor a la Mare de Déu de l'Aldea. Del 18 al 28 de maig del 2012. Un any més, vine a les festes de l'ermita en honor a la Mare de Déu. Novenes, processons, dinars, sopars, tardes de bous, nits de ball i molta germanor. No esperis a que t'ho contin. Piu, recorda, del 18 al 28 de maig del 2012. Festes en honor de la Mare de Déu de l'Aldea.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i els nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens informa que a nit 600 persones omplien l'estadi municipal La Unió pel partit solidari entre el Nàstic i la Unió Esportiva Aldeana pels afectats del bloqueig de comptes de la cooperativa. Seto Gallego.
Encara que en un partit benèfic el resultat del marcador és el de menys, el Nàstic de Tarragona s'ha imposat per 0-5 a la Unió Esportiva Aldeana. El resultat general de l'encontre molt satisfactori en què 600 persones s'han donat cita a l'estadi municipal La Unió. Escoltem a Jorge D'Alessandro, entrenador del Nàstic de Tarragona.
Bueno, evidentemente el llamado de la aldea, evidentemente era una prácticamente el Nàstic de Tarragona inmediatamente reaccionó y estamos aquí para cumplir este objetivo solidario como representación del equipo provincial.
Tenint en compte que en menys de 24 hores el Nàstic havia jugat contra el Deportivo de la Corunya, s'ha desplaçat tota la plantilla del primer equip per col·laborar amb els afectats dels comptes bloquejats de la cooperativa de l'Aldea. Així mateix, l'alcalde de l'Aldea agraïa la immensa col·laboració tant al president com al Nàstic de Tarragona perquè ja és la segona vegada que el Nàstic col·labora amb els afectats.
Important, principis de gener, finals de desembre, acció solidària del Nàstic per tal de recolzar ja els afectats de la cooperativa. Per tant, ja és la segona vegada que el Nàstic d'alguna manera mos ve a ficar el suport, a donar-nos, diguéssim, pues, expectatives de poder, primera, fer un acte i organitzar un acte d'esta envergadura i, en definitiva, a donar ajuda i a posar-se al costat de les nostres famílies.
Com deia l'alcalde de l'Aldea, el Nàstic de Tarragona ja és la segona vegada que col·labora amb els afectats pel bloqueig dels comptes de la cooperativa, ja que el passat mes de desembre el club va recollir 100 quilos d'aliments per a tots els afectats.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que demà arriba el cinquè torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara. El primer equip del Futbol Club Barcelona i del València Futbol Club entre els equips que hi prendran part. L'organització considera la competició com una de les més prestigioses del territori. Josep Roig.
Aquest dissabte, 26 de maig, i per cinquena vegada des de l'any 2008, amb la iniciativa dels mateixos familiars dels jugadors de les categories base del Club de Futbol Santa Bàrbara, capitanejats per Andreu Arassa, al municipi s'organitza el torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara. El que va començar com un petit encontre de clubs al final de temporada s'ha convertit finalment en un torneig de referència al territori gràcies en part a la participació d'equips de primer nivell. Era la consideració que feia un dels organitzadors i, a més, entrenadors d'un dels equips de futbol base de Santa Bàrbara, Eduard Roldán.
I bueno, arribem al cinquè any en ganes. Jo crec que estem parlant d'un dels tornejos a nivell de Terres de l'Ebre en més caché, en compte que han passat per aquí clubs com de la talla del Barça, de l'Espanyol, del València, que ve aquest any, del Gimnàstic de Tarragona, del Llevant, Castelló, Villarreal, és a dir, una sèrie d'equips en certa solar, inclús escoles també de certa importància, com ha sigut l'Escola del Baix, el Monte Carlo de Saragossa, que també pues, li donen una mica repercussió al torneig.
Roldán admetia que aconseguir portar els equips base de clubs tan importants no és fàcil, per això calia destacar en aquest sentit les gestions fetes per gent com Joel Roig o Agustí Saera, entrenadors dels equips base del Gimnàstic de Tarragona o la Rapitenca respectivament. Enguany, a part dels equips del territori que hi participaran, la Unió Rapitenca i el Club Esportiu Roqueteng i l'anfitrió, el Club de Futbol Santa Bàrbara, Roldán destacava el de les primeres categories que també seran presents, l'equip A del Futbol Club Barcelona, el València Club de Futbol, el Club Gimnàstic, l'Escola Futbol Montcada i el Club Deportiu Oliver, un equip vinculat al Real Saragossa. Roldán deia també que, a part de donar als jugadors de futbol base planer l'oportunitat d'enfrontar-se a equips de categories tan superiors, l'objectiu del torneig és, sobretot, fomentar la convivència i altres aspectes més humans de l'esport.
Home, a nivell de, sobretot de jugadors del nostre club o de clubs, diguem-ne, més petits de la vora, el fet de que participin equips com el Barça o el València i que et pugues enfrontar a ells, jo els ho dic, porto l'entrenador, porto l'equip de Benjamí, soc entrenador de l'equip Benjamí, els ho dic, és que vosaltres, molts de vosaltres, heu jugat ja dos, el que porteu jugant dos, tres vegades contra el Barça en la vostra vida, i contra el Nàstic i contra el Llevant, i llavors, diguem-ne, el fet principal per als xavals, deixem de banda que és una jornada principalment de convivència, d'esport i de respecte, d'esportivitat, que és el que realment ens interessa. El fet de que guanyi un, guanyi l'altre, el que volem és que els xiquets s'ho passen bé, que tinguin contacte. Per...
Recordem que la competició començarà a les 9 del matí al camp de futbol del Club de Futbol Santa Bàrbara, on es jugaran simultàniament dos partits, alevins i benjamins. Cap a les 7 de la tarda està previst el lliurament de trofeus. S'espera una afluència de més de 1.000 persones a l'estadi municipal per veure aquests més de 50 partits que disputaran els també més de 300 esportistes que participaran al 5è torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa de la segona bicicletada popular del Camí de Sirga entre Amposta i Balada, que sortirà demà de matí a les 9:30 des del port fluvial de la capital del Montsià. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Demà dissabte, Amposta celebrarà la segona bicicletada popular que porta per nom Camí de Sirga. Una bicicletada que sortirà des d'Amposta i anirà fins a Balada. Una vegada arribaran allí, es farà un esmorzar popular per a després tornar a Amposta per aquest Camí de Sirga, l'únic que transcorreix pel costat del riu de principi a final, i que serà, doncs, una ocasió per fer esport i també per conèixer aquest magnífic camí que uneix Amposta i Sant Jaume d'Enveja. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz, ens parlava d'aquesta bicicletada en aquesta segona edició.
Pues bueno, aquest any és la segona vegada, l'any passat va ser el primer cop, i la veritat és que va anar molt bé, i aquest any ja és la segona vegada que es fa, i bueno, és bàsicament anar amb bicicleta a Balada, allí fem un petit refrigeri, s'entreguen uns prèmits al més gran i al més petit que hagi participat en la bicicletada, i pues bueno, després se torna per Amposta. La concentració de bicicletes serà a partir de les 9:30 a l'oficina de turisme. A partir d'allí, que és on comença realment el camí este de Sirga, pues anirem baixant hasta Balada.
Doncs aquesta serà la segona edició. Per a més informació, poden entrar a la pàgina www.turismeamposta.cat. En recordin, a les 9:30 es farà la concentració al port fluvial d'Amposta per a després iniciar aquesta segona bicicletada popular Camí de Sirga, Amposta, Balada, Amposta.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Barça, València, Nàstic, Escola Futbol Montcada, Club Deportiu Oliver, Rapitenca, Roquetenc, El Santa, tots units amb l'esportivitat. Cinquè torneig de futbol base Vila de Santa Bàrbara, dissabte dia 26 de maig a l'estadi municipal i a partir de les 9 del matí. L'esperit esportiu torna amb el futbol base a Santa Bàrbara. Vine aquest dissabte i gaudeix de l'esport.
Serveis informatius de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs avui i demà un temps molt semblant. De moment aquest migdia sol, ambient càlid, demà també, però aquesta tarda i demà a la tarda algunes tempestes cap al Pirineu. Aquesta tarda, a més amb el creixement d'algunes nuvolades al prepirineu, i de cara a demà les nuvolades poden créixer amb més força cap a zones a banda del Pirineu i prepirineu, de la serralada prelitoral o fins i tot punts de ponent. No seria impossible alguna gotellada o algun ruixat local fora de l'àmbit pirinenc i prepirinenc. De cara a diumenge, intervals de núvols al matí, sense precipitacions, i tarda amb algunes tempestes que guanyaran protagonisme i seran una mica més significatives al Pirineu, Prepirineu i punts potser de la Catalunya central i l'interior del nord-est. Les temperatures càlides avui, demà, amb valors una mica més elevats, que podrien baixar però molt poquet diumenge.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.